institució que destina 161.000 euros en subvencions a projectes locals d'economia social.
L'Ajuntament de Castelló, a través del Pacte Local per l'Ocupació, habilitarà una línia d'ajudes a entitats d'economia social amb un import global de 161.000 euros. La regidora d'Impuls de l'Activitat Econòmica i presidenta del Consorci del Pacte Local per l'Ocupació, Patricia Puerta, ha destacat que es tracta de la primera vegada que des de l'Ajuntament s'obri una línia pressupostària per a subvencionar aquest tipus de projectes, una partida que suma els 75.000 euros previstos per a recolzar els projectes d'emprenedoria actius que estiguen impulsats des del gener de 2016. La regidora Patricia Puerta ha destacat l'aposta pel suport a l'economia social com a motor d'ocupació estable i de qualitat, a través d'un programa d'ajudes específic que s'emmarca dins de les actuacions previstes en la línia d'emprenedoria del Pla Estratègic d'Ocupació de Castelló de la Plana 2016-2019. Les bases de la convocatòria, que encara han de publicar-se en el butlletí oficial de la província, estableixen que resultarà subvencionable la contractació de persones aturades o la incorporació de socis treballadors per un mínim de 6 mesos per part de les empreses d'economia social, els centres de la qual de treball estiguen radicats en la ciutat de Castelló.
També es podran subvencionar les despeses per a la realització de serveis d'assistència tècnica o serveis complementaris d'aquest tipus d'empreses. Les sol·licituds presentades resultaran subvencionables amb una ajuda màxima de 18.000 euros per a la contractació, amb un límit màxim de 15.000 per a la realització d'assistències tècniques fins a esgotar el pressupost existent. I ens anem ara a Cabalmassora, que llança la Fira del Pinxo i el Vi amb la col·laboració d'una desena de negocis locals.
Un total de 10 bars, restaurants i comerços d'Almassora s'han sumat a la iniciativa de les regidories de Comerç i Turisme per a la celebració de la Fira del Pinxo i el Vi, agendada per als dies 3, 4 i 5 de novembre. L'esdeveniment en el qual veïns i visitants podran degustar entre 3 i 5 propostes culinàries de cada bar es desenvoluparà a l'interior del recinte de l'Ajuntament d'Almassora, que habilitarà en la plaça Pere Cornell. Amb un cost de 3 euros per consumició de beguda i pinxo, el consistori aspira a donar a conèixer el bon fer dels hostalers amb una proposta gastronòmica diferent a aquella que habitualment se troba en els bars i restaurants d'Almassora, segons explicava el regidor de Comerç, Roger Beltrán. L'edil ha avançat que en la Fira del Pinxo i el Vi també podran adquirir-se aliments gourmet i que el consistori habilitarà taules en el centre del recinte per a consumir els productes elaborats pels hostalers.
Per la seva banda, la regidora de Turisme, Amaya Gómez, ha assegurat que la iniciativa contribuirà a atraure visitants de localitats properes gràcies al format d'esdeveniment amb un únic punt de venda que s'ha creat per aquesta fira i també considera que servirà per a dinamitzar l'activitat social del municipi. I ens quedem ja a la localitat. En primer lloc parlem de Compromís per Vila-real, que exigís al govern uns pressupostos més justos i que reconega el deute històric amb la ciutat.
El grup municipal de Compromís per Vila-real ha presentat una moció per al pròxim ple ordinari per a exigir al govern central que dialogue i aconseguisca el consens necessari per aprovar uns pressupostos més justs i equitatius per a tots els territoris i que reconega el deute històric amb la ciutat. El portaveu de la coalició a Vila-real, Xavier Ochando, ha recordat que als pressupostos generals de l'Estat de 2016 al País Valencià li corresponia una mitjana de 109 euros per habitant, una xifra molt per sota de la qual reben a Castella i Lleó, que reben 405 euros per habitant, o Galícia amb 365, quedant de la cua de les inversions que es pretenien realitzar. No obstant això, afirma que la meitat de la quantitat econòmica assignada al País Valencià està destinada a obres d'ADIF, com el corredor mediterrani, que després no són executades. Això vol dir que el govern ha gastat en cada valencià una quantitat aproximada de 60 euros per habitant.
A més, afegir Sochando, el cas de Vila-real és encara més sagnant, donat que fa ja massa anys que el govern central no destina ni un cèntim per a inversions necessàries a la ciutat, com és el pas soterrat de l'estació de tren, una nova comissaria de Policia Nacional o les obres en els accessos de la ciutat, que assegura Ochando es col·lapsen dia rere dia amb la gent que va i ve als polígons industrials per a treballar. I parlem ara del consistori. Vila-real reforça la xarxa de cooperació del Fons Valencià per la solidaritat a la província amb una exposició conjunta.
Vila-real segueix treballant en el reforç de la xarxa de cooperació del Fons Valencià de la solidaritat a la província i ho fa amb la mostra Municipis Valencians compromesos amb els objectius de desenvolupament sostenible, que ha obert les portes a la Fundació Caixa Rural Vila-real. L'objectiu és incrementar la presència de Castelló a la xarxa, de la junta directiva de la qual forma part Vila-real i liderar aquest procés, tal com explica el regidor de Cooperació i Integració i al seu torn vocal de la Junta Executiva del Fons Valencià, Álvaro Escorihuela. L'exposició, impulsada pel propi Fons Valencià, amb el suport de la Diputació, la Fundació Caixa Rural i l'Ajuntament de Vila-real, té previst recórrer diferents poblacions de la província dins de la campanya de difusió empresa per l'entitat per augmentar la seva implantació a Castelló.
Així mateix, cal destacar que la mostra serveix per informar a la ciutadania respecte de la importància de la cooperació descentralitzada municipalista i la tasca del Fons Valencià per afavorir-la. I parlem ara del plenari d'aquesta vesprada que aprovarà el pagament de factures i una declaració institucional per a defensar el programa plurilingüe del José Soriano.
L'Ajuntament de Vila-real celebrarà aquesta vesprada un ple extraordinari en el que s'aprovarà una modificació de crèdits de prop de 772.000 euros per a fer front a pagaments i despeses urgents en la recta final de l'any i en el que s'han inclòs una declaració institucional de tots els partits polítics per a defendre el programa experimental plurilingüe del Col·legi Públic José Soriano. La modificació es podrà realitzar gràcies a l'existència d'un 1 milió d'euros en la partida d'imprevistos i classificats, reservada de manera previsora per a fer front a possibles despeses necessàries que permetrà no sols donar viabilitat al pagament de factures pel valor de 552.000 euros, sinó que servirà per a dotar de 65.000 euros per a la compra d'una vivenda en el carrer Encarnació, necessària per a la construcció de la rotonda de Santa Quitèria prevista en l'encreuament amb el camí vell Castelló-Onda. Així mateix es podrà destinar els 182.000 euros de l'increment de l'1% de les nòmines dels funcionaris municipals autoritzada per la llei de 27 de juny de pressupostos generals de l'Estat.
Per altra banda, tots els grups municipals amb representació a l'Ajuntament han portat al plenari una declaració institucional en recolzament al Col·legi José Soriano amb l'objectiu de defensar el programa experimental plurilingüe, com ja es va fer el passat 21 de març de 2016, i així preservar el plurilingüisme en els centres escolars. En aquest text es ficava de manifest la necessitat de que qualsevol modificació de les normatives que regulen l'ensenyament plurilingüe comptarà amb el recolzament tant del personal docent com de pares i així com també les forces polítiques i que es realitzen atenent a les avaluacions competencials de cada programa per a garantir la igualtat, estabilitat i èxit de l'ensenyament de les llengües. A més, es sol·licita que en qualsevol cas els alumnes que haguessin iniciat el programa tingueren garantit el mateix fins a la seva conclusió. I abans de tancar el repàs per l'actualitat provincial i local, anem a fer aquest apunt esportiu amb Mònica Benavent. Molt bon dia.
Hola, què tal, Seila? Bon dia. Dia de futbol, avui, dia de partit de Copa del Rei. Juga el Villarreal en Ponferrada, en el Toralín, la primera de les eliminatòries del partit d'anada davant el rival de segona divisió B, que va penúltim en la taula classificatòria i que ho farà per a buscar una victòria que encarrila i sí el passe a la pròxima ronda. El duel de tornada se disputarà el 28 de novembre en l'estadi de la Ceràmica. Així que avui n'hi ha futbol amb la incògnita de quin serà l'11, quins seran els futbolistes pels que aposte Javier Calleja per a este encontre d'avui que debuta per el tècnic en esta competició amb el Villarreal.
Doncs estarem pendents de l'ampliació d'aquesta informació a les dues. Moltes gràcies, Mònica. Fins pronte, parlem demà. Ara sí, 1:15, una pausa. De seguida obrim aquest espai a les tradicions locals.
Ma, que burro este tío, si me ficaren a mi.
Ha arribat el teu moment. Participa en el gran concurs de Catering Ester. Cada setmana nous reptes per a guanyar entrades per a l'estadi de la Ceràmica i tasses oficials dels jugadors de Villarreal Soccer Hunters. I atenció, un gran premi per a viatjar a la final de l'Europa League amb l'equip.
Però si no anem a arribar...
Doncs si no arribem, te'n vas a Disneyland París. Entra al Facebook de Catering Pastelería Ester i participa.
Deja tu automóvil en las mejores manos. Talleres Palomares. 35 años de experiencia le avalan en la reparación del vehículo. Y no solo eso. En Talleres Palomares también son especialistas en la electricidad del automóvil y su maquinaria. No lo dudes, si tu coche necesita una reparación, Talleres Palomares, Avenida Alemania 26, Vila Real.
Escucha las novedades que te trae Spa Car Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spa Car Wash. Calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
En Caixa Rural Vila-real, portem quasi 100 anys fent front als nostres compromisos, acompanyant-vos en els vostres somnis, projectes i esforços. Avui el nostre valor està en el que penses tu.
Volia comprar una casa amb planta baixa més còmoda, però es donava por a emprendre el pas. Afortunadament, això és història. Hem tingut totes les facilitats per aconseguir el que volíem i poder pagar-la.
Oportunitats immobiliàries de Caixa Rural Vila-real. Pregunta en les nostres oficines.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar l'autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
¿Aún no conoces la nueva óptica Vila-real? Ven a conocer el nuevo espacio de vanguardia. Más accesible, espacios más amplios, nuevas colecciones y nueva tecnología para ofrecerte la mejor atención. Y este otoño presentamos las nuevas lentes progresivas Transitions con el segundo par de lentes de regalo. Verás óptica Vila-real con nuevos ojos. Óptica Vila-real, Dr. Pon 17. Óptica Barilux, especialista en Vila-real.
El Club Esportiu Vila-real obre la seva escoleta. Si tens entre 5 i 12 anys i estàs interessat, fes la teua inscripció al web de l'Esportiu Vila-real. Recorda, el Club Esportiu Vila-real té oberta matrícula. Més informació al web i al Facebook.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes. Para los amantes de la moda, F&S Factory. Tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Uf. Por fin puedo estar tirado en el sofá un rato.
Pues para tirados, los precios de los sofás en Todo Descans. Levántate y vamos a por otro, que ahí no cabemos los dos.
El descanso de calidad en Todo Descans. En la avenida Francia 6, Vila-real, junto a estación. Todas las tendencias de la temporada otoño-invierno las encontrarás en Canem. Moda hombre, mujer y niño. Que no te lo cuenten y acércate a Canem y Canem Kids en Nules, Onda y Vila-real. O encuéntranos en www.canem.es.
De 9 minuts, passem de la 1 de la vesprada, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i ja saben que cada dimecres obrim aquest espai a les tradicions locals, a diferents activitats, iniciatives que es desenvolupen a la localitat i si fa unes setmanes parlàvem amb els portadors, amb un dels portadors, en aquest cas de la imatge de la Mare de Déu de Gràcia, avui la proposta també des de la regidoria de tradicions és conèixer la vessant femenina perquè també existís de portadores, en aquest cas de les imatges, de diferents imatges molt relacionades en Setmana Santa, en primer lloc. I ja com a anfitrió també d'aquest espai saludem al regidor Santi Cortells. Molt bon dia.
Molt bon dia. Si estem a portar-vos una cosa molt curiosa de les nostres tradicions també.
I en aquest cas amb l'estudi al complet. Avui està ben acompanyat.
Estem molt ben acompanyats. Sí.
Doncs anem a saludar als integrants en aquest espai. Tenim des de la parròquia de Santa Isabel a Lupe i Amèlia. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Y también tenemos en aquel caso de la confraría del Nazaret a José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Y también María Dolores, muy buen día. Buenos días. Estem parlant no, una miqueta de la tasca que duen a terme les dones, no? Amèlia també la coneixem perquè ha vingut no, sobretot en Setmana Santa amb la tasca dels més menuts no, de la parròquia, però ens agradaria conèixer no, una miqueta com comença no? també la devoció de les dones, en aquest cas està José Luis també com a representant no, masculí, però també com es dona el pas per a que de també dir nosaltres estem així, no? Si ells poden, nosaltres també. A veure, com va sorgir?
Bueno, si voleu, comencem vosaltres i antes vull una xicoteta aclaració, bueno, una puntualització. Venim de la parròquia Santa Isabel, representant a cofradia Santa Maria Magdalena, però, clar, com el tema anava de dones, pues, venim les dones, perquè ara vos explicarà Lupe el començament de per què nosaltres col·laborem en Setmana Santa, en la cofradia de Santa Maria Magdalena, i sí, en ells duen un pas. Nosaltres no el portem als muscles, nosaltres es carrossa i l'arrastrem, però només som dones les que hi sim. I Lupe, pues, m'agradaria que diguera...
Pues en una reunió de la cofradia de Santa Isabel pues vam meditar un poc i vam pensar, a veure, les dones formen una part molt important en la vida de la Iglesia i de Jesucrist, perquè les primeres que vam veure que Jesucrist havia ressuscitat eren dones. I vam pensar també que Sant Juan era, pues, d'alguna manera, el discípul preferit o dels preferits de Jesucrist. I és quan se va fer la carrossa i se va fer, bueno, primer Santa Maria Magdalena i després la de Sant Joan, que va ser cosa nostra per ajudar també a la cofradia de Santa Maria Magdalena. I va ser per això, perquè vam dir, quin import és un paper important el de les dones, doncs tenim que estar ahí, perquè no portem nosaltres la carrossa, no? Va ser d'una manera donar vida a una realitat que pareixia que, pues, que antes que les dones estaven com un poc apartades de totes aquestes coses, i no, com a bones cristianes estem ahí i col·laborem en la Setmana Santa i si és precís portem una carrossa i el que siga necessari.
I quin és aquest sentiment, no? Ara parlem de la confraria de Santa Maria Magdalena, ara parlarem també del Nazaré, però quines sensacions teniu, no, quan hi siu i també vos feu càrrec, encara que no les carregueu, no, però sí que esteu molt implicades?
Bueno, pues és un sentiment com a cristià, com a cristianes i cristians, participar d'aquestes processons que se realitzen així al poble, les dues processons generals de dimecres i divendres sant, i és, a part de participar en una tradició, en unes arrels, pues és un sentiment molt, molt bonic. Nosaltres ja el dimecres sant no duem les carrosses abans de com altres cofraries fan, altres hermandats, uns dies antes, sinó que el dimecres sant la portem, l'entrem, després sí que se queda hasta el divendres, i en divendres quan s'acaba entrem també dins d'això i quan podem dir on tornem, i és molt emotiu.
Quant de temps porteu, no, implicades d'aquesta forma tan activa amb aquest pas?
Pues jo arribes en actes, crec que la cofraria se va formar el 2000. Entonces el 2010, que era el desè aniversari, volem fer algo extraordinari, va ser quan se va començar a desfilar. I el pas és, com bé havia dit Lupe, Sant Joan i una verge, una Mare de Déu de Gràcia i Misericòrdia.
I a partir d'ahir no heu fallat cavall.
No.
Heu estat ahir i estareu,
sí,
no?
Sí, esperem que sí.
I ara coneixem també la tasca de l'altra confraria, que a més, no, esteu ahir realitzant un esforç important. Com ho esteu fent? Perquè també crec que vosaltres sí que carregareu, no, Maria Dolores, en aquest cas.
Pues sí, la veritat és que estem fent un esforç molt gran. Estem tot l'estiu anant a ensenyar, per dependre, perquè, clar, això no se fa tots els dies, entonces n'hi ha que dependre a portar la bé, a portar la recta, pa que no se'n vagi i això. Nosaltres estem des del 2003, que se va fundar la cofradia, ja fa 14 anys, i des de primera hora estaven en els estatuts ficats que anava nuestro Padre Jesús de Nazareno i la Virgen de la Caridad. Lo que pasa que, claro, no teníem diners, no podíem, i sempre anaven els dos junts. Hasta que enguany, pues, ha comprat un paso en Villa del Río, en Córdoba, i ara, pues, ha condicionat per aportar-lo nosaltres. Anem 50 dones, és ara el doble gasto, perquè tenim flors, veles i de tot, però bueno, entre totes estem col·laborant, n'hi ha molts germans que han donat donatius i així pues, anem fent.
Així pot dir, aquest, no? José Luis, también, bueno, como representante de la cofradía, ¿cómo ves, no? También la implicación, ha comentado María Dolores que estaba en los estatutos, pero que ya se puede hacer también, ¿cómo se valora?
Sí, a ver, la cofradía, lo que ha dicho María Dolores, que por motivos económicos pues no hemos podido hasta hoy de sacar la Virgen sola. El problema que tenemos es ese, que es mucho gasto porque es como si se sacara otra cofradía a la calle. Lo que pasa es que las mujeres, vamos a ser sinceros, están reaccionando mejor que los hombres, que la cuadrilla de cargadores, la verdad, porque están colaborando, haciendo lotería, llevan todo el verano, ¿eh? Llevamos semana sí, semana no en el verano, haciendo ensayos para que vayan cogiendo el paso. Y la valoración es muy positiva, muy positiva, muy positiva. Tienen mucha ilusión, muchas ganas y una cosa nueva, la verdad, en la ciudad, porque yo creo que hasta el día de hoy, solo cuando fue la conmemoración de la coronación de la Virgen de Gracia, que sí portaron mujeres a la Virgen cuando estaba por parroquia, creo que por lo demás ya no se ha vuelto a ver aquí en Villarreal lo que es mujeres portando un paso. Entonces va a ser una experiencia bastante, bastante bonita.
És molt complicat. Has comentat, no?, veure 50 dones que sou ficar-vos totes d'acord, no? Suposem també, com sempre, no?, com totes les imatges, la distribució, els pesos, no?, el ritme, què és allò que vos està costant més, no?, que veieu més complicat, Maria Dolores?
Bueno, nos está costando las alturas porque claro,
no,
una més alta, otra més baixeta, tenim que anar col·locant-nos per estatura i tot, per poder-nos ficar, és una miqueta lo que està costant un poquet més, però no, bé.
I de pes, més o menys la imatge com pot fer?
De peso
340 quilos, más o menos, con todo el paso montado el completo, porque el paso, la ventaja que hemos tenido es que hemos cogido un paso de aluminio. Hasta los palos, digamos, donde van portando ellas, es de aluminio, entonces quiera que no.
Es una maqueta más ligera.
Claro,
es
no es igual que
ligero,
el Cristo,
¿no?,
de hierro, por ejemplo. Entonces el Cristo sí pesa bastante más.
Y sí que un repte, ¿no? Pero en ganes, ¿no? Suposem,
sí,
María Dolores.
Sí, en un montón de ganes.
Bueno, ya ha dicho José Luis que sí. Este upencan mes que es, ¿no?
Sí, mucho más, vamos. Hay que ser sincero.
Yo porté la cofradía desde el primer año. Y la meua ilusió siempre era porque yo soy camarera.
Arreglar,
de la Mare,
no?,
de Déu i del nostre Pare Jesús. I la veritat és que sempre dia, el any que portem a la Mare de Déu a soles, jo tinc que anar, i enguany, pues, tinc que anar, per això estic ensaiant.
I les emocions, no?, elles també s'han comentat, ja ho han viscut des de la confraria de Santa Maria Magdalena, no?, i sa emoció d'eixir al carrer, no?, portant, en aquest cas, no?, acompanyant el pas, arrastrant, però en el vostre una miqueta, quines són les emocions que esteu notant, no?, prèvies, òbviament, hasta el dia gran que no isqueu al carrer, no es pot saber ben bé, però com ho esteu vivint aquests moments previs?
Pues la veritat és que molt emocionades, la veritat és que moltes ganes. Moltes ganes, mos agradaria que fora de maia Setmana Santa per aixir.
Per a llevar-vos, no?, suposem el nerviós també.
Un munt.
Perquè no és fàcil, no? Bueno, suposem en general, no?, en totes les confraries, els que ja porten anys de trajectòria ja ho tindran més fàcil, però que sembla molt fàcil, no?, traure-ho al carrer després que sempre hi ha alguna queixa, no? És que van molt lentos, és que se para la processó, però és que, clar, no és fàcil, no?, carregar i que tot vagi perfectament coordinat. Això també s'ha d'entendre.
Vosaltres què més voldríem que anar sense parar, però això no se pot fer, n'hi ha que parar un poquet i continuar i fer-ho el millor possible.
I després el hàndicap que tenim nosaltres, que nosaltres volvem a la parròquia de los Santos Evangelistas. O sea, nosaltres no entrem en la iglesia mayor, sinó ja volvem para nuestra parròquia. I este any, pues, con dos pasos, o sea, todavía peor. Però bueno.
Que la gent també reconega l'esforç, no?, que feu, sí, totes les confraries.
Año tras año, allí, cuando llegamos a la parroquia, a los Santos Evangelistas, cada año hay más gente allí en la lo que es la recogida, decimos nosotros, ¿no? Y aparte por eso, porque viene un saetero, te canta un saetero, entonces siempre es más emotivo. El año pasado, por ejemplo, se le hizo un homenaje al chico que falleció de la agrupación musical, a Iván. Se le hizo un homenaje, lo pusimos de cara al paso a la banda, fue muy emocionante, muy, 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 muy emocionante, la verdad.
I sí que esta Setmana Santa també es viurà molt intensament, no? Per altre motiu, però molt intensa, que és important. També no vos havia preguntat a Lupe i a Amèlia, en el cas del pas de Sant Joan, quantes dones esteu participant? Quantes hi siu?
Vosaltres en el moment de, claro, la carrossa En la carrossa n'anem sis. Però després nosaltres ens organitzem per turnos, entonces sis són les que porten la carrossa, dos a cada costat i dos darrere, comptant a la conductora, i després en l'estandarte davant van tres i quatre que són les que podem dir descansen. Entonces, a tramos, ja antes d'eixir, ja tenim els plànols fets.
Per a fer el relleu, no?
Sí, quan hem de fer el relleu. Claro, no necessitem arrastrar, no té punt de comparació.
I vos animaríeu a carregar? No l'any que ve, ni... Si vos animaríeu, no? En algun moment.
Jo crec que sí.
S'ha llançat. No ho tenia clar, però...
No.
És molt valentat.
No, però jo he sigut de Junta de la Puríssima,
sí.
I recorde que quan anàvem per l'andeta xicoteta que fa la provesoneta el dia 8, el dia que fa la festa de la Puríssima del poble, i quan anàvem, que era del carrer Laxiamo a la iglesia, entrant per la porta del mercat, mos feia moltíssima il·lusió portar-la. Uh-huh. I no res, pues, totes sèries i marcant el pas com si fora una professor formal. Uh-huh. Però sí que... Sí, no estaria mal provar-ho.
Lupe, no sé si compartís l'opinió d'Amèlia.
Amèlia és més valenta que jo. Jo, home, seria molt bonico perquè és molt més emotiu. El que jo pense és que els companys dels evangelistes tenen molta sort, perquè jo, me sap mal dir-ho, no?, però les persones i la joventut avui no estan tan dispostes al sacrifici com antes. Doncs, clar, faig avui, però ojalà, perquè és un acte seria un acte de fe molt bonic, o de sacrifici, de ficar-se en el lloc que va patir Jesucrist per nosaltres.
Que de lo que se trata, de l'estació de penitència, no és altra cosa.
Uh-huh. Doncs bé, ahir ho diceu, no? I si arriba, no? Ahir se'ls ha costat una miqueta pel motiu que siga, bueno, no, mai se sap. Santi, també comentaves, no? Avui al finalment, valga la redundància, no han pogut vindre dels Suïssos, però també les xiques dels Suïssos, no? Per exemple, porten i fan així com una cosa mixta, que també podria ser una opció, no?
Sí, l'altre dia ho estava pensant també, no? Uh-huh. Hi ha passos de dones, hi ha passos d'homes i fins i tot hi ha de mixtes. El cas dels Suïssos és molt curiós, perquè ells em comentaven que havia estat una cosa simplement espontània, que el Sant Lluís, no?, que és el seu patró, doncs simplement en un moment donat l'han portat dones o l'han portat homes, però no hi ha hagut res premeditat ni pensat per a fer això, sinó que ha sigut de manera natural, que jo crec que és la clau. Això no és una curiositat, sinó que a hores d'ara és la normalitat. El fenomen religiós, la religiositat, no té gènere, és propi de tots. Tots els sentim igual, homes i dones, i vull dir, i a Vila-real, sobretot, jo crec que caldria subratllar això, ja tenim tradició de portadores i de portadors. I de la mateixa manera que fa unes setmanes parlàvem dels portadors de la Mare de Gràcia Sant Pasqual, que passava de pares a fills i familiars, suposa que acabarà passant una cosa similar, o potser ja ha passat, de mares a fills. Si tinc temps per comentar un parell de cosetes, a mi sempre m'agrada comentar una miqueta de vocabulari, ja sabeu que soc profe de llengua.
I tens que acabar el teu.
Hi ha una sèrie de paraules que crec que algunes heu dit, com ara la paraula costalera. Així tenim un company que crec que és de Sevilla. Sí?
En Sevilla que són costaleros.
Exacte.
En Cádiz són cargadores. En Málaga, hombres de trono. En cada sitio...
Sí.
Tiene su...
Ho dic perquè és un vocabulari molt curiós, propi de tota aquesta fenomenologia, de tot el que té a veure amb portar imatges. Vull dir, concretament jo la paraula costaler he estat investigant, ve de l'andalús, i està documentada en el vocabulari andalús de l'any 34,
sí.
i té relació, o ve en el seu origen, de dur les imatges amb un costal. Un costal que se posa sobre el coll, exacte, no? Així tenia apuntat la setena vèrtebra cervical. Exactament.
I és que hi ha ciència ahí darrere, clar, és que poca broma, si no ho portes bé. Que poca broma si no ho portes bé, no? Que s'ha de...
Exacte, clar, perquè, clar, és el teu cos el que està aguantant tot el pes.
I nosotros vamos a hombro.
Que no es el coi, ¿no? Que es así,
no,
es...
No, aquí tengo el callo, tengo la prueba.
Se ha quedado el surco, ¿no? Se ha quedado ahí un bollecín.
I són paraules curioses que tenen relació també amb tot el que té a veure amb els portadors, quadrilla, germandat, nazareno, que en valencià no sé molt bé com la traduiria, però són paraules que tenen relació amb tot el fenomen de portar les nostres imatges, que com he dit, i jo volia destacar, quan he anat parlant amb uns i altres, m'ha semblat interessant subratllar això, que portar les nostres imatges és una tradició que compartim homes i dones. Sí que és veritat que en algun moment ha estat notícia aquests casos, però que al nostre poble almenys s'ha viscut sempre en tota naturalitat, en tota, com un costum més, com una cosa que és espontània i ja està.
I sí que per vostè, si n'hi hagueren més, no?, entitats que ho feren de forma mixta, més confraries, no?
Sí, vull dir, això té a veure amb el que la gent llisca,
sentisca, no?
Per natural, vull dir, són les mateixes dones i homes que espontàniament decidissin, com comentaven els lluïssos, que no és una cosa premeditada, ara ho portem nosaltres, les dones, ara els homes, no és que estiga dient ningú podeu, no podeu, o ara vos toca, ara no vos toca, sinó que simplement, en tota naturalitat, perquè és un sentiment que la religió, que podem compartir tots, que podem i compartim tots, i per tant, és això, és una cosa més natural.
Doncs una tradició que encara està començant, no?, en el cas de Santa Isabel, uns quants anys més, no?, també ara ho començaran des de la confraria del Nazaré, i que, bueno, que a poc a poc, no?, pues com comentava el regidor, anant donant relleu generacional i que passi de pares a fills, no?, suposant que també seria una de les vostres il·lusions, no?, que d'ací un temps els que venen darrere també ho pogueren seguir els vostres passos.
Vosaltres és que sí, volguem pares i mares i fills, pues suposaria una altra cosa més important, que continuen en la nostra tasca dins de la parròquia, no només a soles en el tema de Setmana Santa.
Que sembla que es visibilitza més en aquest moment, però hi ha més tasca.
Sí, perquè en el nostre cas, principalment les que l'arrastren són membres de la Junta o que han sigut membres de la Junta. No vol dir que si algun cofrade o alguna cofrade diu, pues jo este any o vull fer-me el traje o dieu-me què he de fer i a partir d'ara vull traure-la, està oberta a tot el món. Això dic que suposaria que és perquè darrere venen treballant a la parròquia també, no només...
Que també fa falta, no?
Sí,
també. Ahí ho deixeu, no? A banda del desig de poder portar la imatge a muscles, no? Doncs moltíssimes gràcies als cinc per estar així. Com s'arribarà Setmana Santa i tornarem a parlar, avui, si vos sembla, ho deixem així. Moltíssimes gràcies per aquesta tasca que feu, no?, que permeteu que les tradicions de la localitat continuen o es creen. Així que, Lupe, Amèlia, José Luis, Maria Dolores, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I, regidor, també, moltes gràcies. Fins prompte.
Gràcies.
Nosaltres fem una pausa mínima de seguida més convidats a la 92.2.
Des del tercer mes de la sostenibilitat a Vila-real. Aquest any el propòsit és minimitzar i reduir la producció dels residus a la ciutat. Campanyes de reducció d'embolcalls, de recollida de cartó als comerços i de recollida de residus canins i conscienciació als veïns. El 27 d'octubre, jornada sobre bioresidus a la província de Castelló. Concursos escolars i moltes més activitats i tallers. Regidoria d'Agricultura, Medi Ambient i Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Vila-real.
¿Quieres olvidarte de una vez por todas de la depilación? Ahora es el momento. En Rosa Martínez disponen de fotodepilación de máxima eficacia a partir de 6 euros. La fotodepilación líder y más deseada está en Rosa Martínez. Y si lo que quieres es eliminar manchas y arrugas sin cirugía, en Rosa Martínez te ofrecen fotorejuvenecimiento facial. Rosa Martínez Estética y Quiromasaje, calle Benicarló 36, primero F de Vila-real.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz.
¿Por qué?
Somos especialistas en implantología avanzada y estética dental. Tu dentadura con implantes en 48 horas.
¿Y me ofrecen garantías?
Somos un equipo de profesionales altamente cualificados y utilizamos tecnología y materiales de última generación. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Perejil 10, Vila-real, 964-529048. Primera consulta gratuita. Financiamos tu tratamiento.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Vila-real, Onda, kilómetro 5, Vila-real.
aburrido de comer siempre lo mismo? Cambia tu rutina con Restaurante Capricci. De lunes a viernes, disfruta de una pizza individual, postre y bebida por solo 8 euros. Capricci, calle Padre Luis María Llop 1, Vila Real. Teléfono 964-5389-87.
Llévate un Dacia y tienes el seguro gratuito durante un año en toda la gama.
¿Y si me compro un Sandero?
Claro.
¿Y un Logi?
También.
Espera, ¿y un Duster?
Un Duster también.
Cuando decimos que tienes un año de seguro gratuito en toda la gama, es que lo tienes. Oferta RC Bank. Condiciones en Dacia.es. Descúbrelo en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
¿Tienes una boda, cumpleaños, bautizo o comunión?
¿Tienes una empresa y necesitas un servicio de catering? Catering Esther tiene soluciones individualizadas tanto para tus eventos de empresa como de particulares. Por innovación, por calidad, por nuestro saber hacer, llevamos más de 30 años de experiencia. Más información en www.pasteleriaesther.com.
Catering Pastelería Esther. Pasión por el catering.
Do you want to speak English?
Con Tech Idiomes, los niños a partir de 3 años podrán dominar con fluidez el inglés, francés y alemán, gracias a un profesorado especializado y unas clases dinámicas. Tech Idiomes, más de 25 años de experiencia. Nos encontrarás en Vila Real y Castellón.
Vilatenda.com és el centre comercial online de proximitat, un espai web on podràs trobar la millor oferta dels comerços locals. Però el més important és que dona un percentatge de les seues vendes a diferents causes socials, sent la primera plataforma comercial solidària amb cor. Compra amb cor. Compra a Vilatenda.
És un projecte de Caixa Rural, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real. Estés donde estés, ahí está tu campus UNED Vila-real. Haz compatible tu carrera y tu vida con la mejor universidad. 26 grados, másteres, idiomas, UNED Senior. Matrícula ampliada hasta el 13 de noviembre. O mejora tu formación con sus cursos de extensión. Sistemas de protección a la infancia desde el 6 de noviembre. Y las claves de un texto atractivo del 8 de enero al 12 de marzo. Matrículate en www.unedvilareal.es.
Una 43, continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i com havíem avançat a l'inici del programa, anem a parlar de les conferències blanques que arriben avui de Camp Nou a la UNED de Vila-real amb una xerrada en la que es centrarà i es ficarà el punt d'atenció en les pensions sota el títol «Estan en peligro nuestras pensiones». Doncs anem a parlar, anem a donar alguna pinzellada del que esdevindrà aquesta vesprada en la xerrada amb els dos ponents, amb els dos professors que s'encarregaran de guiar aquest repàs per l'estat de les pensions. Saludem a Bartolomé Ibáñez, professor d'Economia i Dret de la Jaume I. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya Santiago Vilanova, catedràtic de Geografia i Història del Francesc Tàrrega, de Vila-real, de l'Institut. Molt bon dia.
Mira, bon dia, però exactament sóc jubilat. Jubilat. Jo vaig estar durant molts anys en el Francesc Tàrrega, però ara sóc jubilat.
Bueno, així com ho fiquen encara, no? Pues en el seu moment va ser, no? La pensió per ara li arriba bé a vostè?
A mi m'arriba tots els dies, ja veurem el mes que ve i sobretot ja veurem el mes de desembre, que hem de cobrar l'extra.
Perquè, clar, en quin estat està? Perquè ara llitges notícies, no, que estan iixint aquests dies i la veritat és que no són molt alentadores respecte al futur. No sabem si més o menys immediat de les pensions, no? I de que es puguen pagar a temps, de que arriben bé a tots els pensionistes. En quin punt o en quina situació es troben?
Mira, sempre que ve final d'any, sempre, tots els anys, hi ha una autèntica campanya en tots els mitjans de comunicació dient no podrem pagar les pensions, perquè d'aquesta manera la gent se planteja obrir els seus plans de pensions privats o plans de jubilació, i això després passa. Tranquil·litat, tranquil·litat. Jo vaig a donar uns datos d'ahir mateix i després li dono la paraula a Bartolomé. Mira, el nombre de jubilats actuals en este mes d'octubre, que fa dos dies va tancar diguem, l'aportació als bancs perquè les entitats ho paguen als jubilats. Són 9.552.000, han pujat un 1,1 respecte a fa un any. El total pagat en pensions en este mes d'octubre han sigut 8.831 milions d'euros, una quantitat enorme, no? Suposa un 3% més que ara fa un any. La pensió mitjana dels que entren al sistema és dels que entren, no les pensions mitjanes, és de 1.068 euros al mes. En canvi, el salari mitjà dels que s'incorporen al món laboral és aproximadament 920 a 950 euros al mes. La pensió mitjana de viudetat és molt baixeta, 648 euros al mes, i la pensió mitjana d'orfandat són 380 euros mensuals. Val a dir que dintre 9 milions i mig de jubilats entren els orfes, entren les viudes i entren els jubilats jubilats. Ara sí, acabi, de moment.
De moment, dirà més Bartolomé, des del seu punt de vista, no? Una miqueta quina és la situació o l'estat de salut de les pensions?
Bueno, en aquest moment n'hi ha un plantejament de que cal fer alguna cosa amb el sistema de pensions. El que està clar és que el fet de que es hagi gastat tota la bolsa que teníem del fons de pensions vol dir que l'estat de les pensions no està bé, ni ha un dèficit estructural, i que aquest dèficit estructural, almenys en les dades que tenim ara i en les projeccions que es fan, si es manté com estem i augmenta, és a dir, quan tot el baby boom es comença a jubilar-se, n'hi haurà un dèficit que serà major, que caldrà atendre, diguem, per a resoldre aquesta situació. Per tant, les projeccions que se fan és que entraran molt més pensionistes derivats de totes aquelles persones nascudes a partir dels anys 60 i sobretot 65, i això provocarà un gran dèficit en el sistema que cal corregir, clar.
Clar, perquè la gent que estarà cotitzant moltes vegades ho fa allò mínim, no?, per les condicions, no?, o el tipus de contracte, així que clar, hi ha com una descompensació, no?, entre els pensionistes que, com ha comentat vostè, estan entrant o entraran i la gent que està a hores d'ara cotitzant.
Bueno, en primer lloc n'hi ha una descomposició entre el nombre de pensionistes, diguem, i la població activa que pot atendre a pagar aquests pensionistes. Seria com traure el ratio entre el número de pensionistes i persones que estan en edat de treballar. Clar, si aquest ratio augmenta, vol dir si cada vegada els que treballen tenen que suportar a més pensionistes en quant al nombre de persones que van a cobrar una pensió contributiva, l'esforç que tenen que fer és molt major. Per tant, tenim un primer problema i és un problema demogràfic, és a dir, que tenim una baixa natalitat, esta baixa natalitat fa que la població activa no creixca, sinó que inclús decreixca, i al mateix temps el que fa és de que el nombre de pensionistes anirà augmentant progressivament fins a l'any 2060, i per tant tindrem un desequilibri entre el nombre de pensionistes i la població activa, és a dir, aquells que estaran treballant i cotitzant. El segon problema que podem tindre és el problema que hem parlat abans, és a dir, si és que entren, que és la tassa de substitució, si és que entren, tenen bases, és a dir, perquè tenen salaris menors des que els que entren a treballar, vull dir que els que eixen de treball i passen a les pensions contributives, clar, és a dir, això és un segon desequilibri que provoca un dèficit també en el sistema. Per tant, tenim dos tipus de desequilibris. Un és en quant al nombre de jubilats en relació a la població activa, és que tenen que suportar la càrrega, persones entre 16 i 67 anys, i un altre és en quant a les bases, i per tant cal que corregir aquests desequilibris.
També es parla, no, de que un altre problema, per així dir-ho, és l'augment de l'esperança de vida, que clar, a major temps també les pensions, no, haurien d'acompanyar, i que també hi ha un cert desajust, no, en aquest aspecte, perquè no donaria per a cobrir, no, pues si són 20-22 anys d'esperança de vida més després de la jubilació, que no arribaria, no, a priori.
Evidentment, jo vull donar un dato, no? L'esperança de vida dels espanyols en general és de les més altes del món, no? Excepte japonesos i en part francesos, dones franceses. Les dones viuen una mitjana de 85 anys i els homes vivim una mitjana de 81 anys. Però el tema no és això, el tema és que en els últims temps, de cada 10 anys que passen, per exemple, del 2010 al 2020, l'esperança de vida augmenta 2 anys, 2 anys de mitjana. Això vol dir que a partir del moment de la jubilació encara pots esperar a viure dels 67 hasta els 87, són 20 anys i això és molt difícil de suportar. Què és el que passa? El que passa és que una de les solucions que es proposen és augmentar el moment en què tu arribes al moment de la jubilació, en lloc del 65, el 66, progressivament el 67 o el 70. Però clar, en la taxa d'atur que n'hi ha i que afecta sobretot els joves, això és un tema que col·lapsa l'entrada de població més jove i teòricament més preparada en el sistema productiu. Les solucions no són fàcils, però n'hi ha de solucions. Esta vesprà ho explicarem, perquè si tot ho expliquem així, la gent ja no vindrà a estar esperant. Nosaltres volem que esta vesprà estigui al saló ple.
Nosaltres intentem condensar en 20 minuts que tindrem, no?, una xerrada que pot anar i a més allí la gent pot preguntar, que jo igual no tinc.
Evidentment, el que ens interessa és el debat.
En tot cas, sí que volia afegir de que en la reforma que va haver en el 2013 i després incorporant el terreforç del 2015 de la Llei de la Seguretat Social, se va introduir un factor que se diu de sostenibilitat o de distribució generacional, que és un factor corrector que quan legal que s'aplicarà a partir del 2019 i que quan se calcularà la pensió, és a dir, aquelles pensions que ja se calculen el 2019, tindran este factor corrector que sí que tindrà en compte una mitjana d'esperança de vida calculada cada 5 anys, quinquenal. I llavors així n'hi haurà una moderació, és a dir, dues persones que cotitzen el mateix en una mateixa vida laboral, aquella que tinga un període, una esperança de vida més llarga, vora minorada durant tota aquesta esperança de vida la pensió per aquest factor corrector, precisament perquè en l'acumulat siga el mateix que en la mateixa persona que estiguera en un altre període en menor esperança de vida. Vull dir jo que s'han introduït factors de correcció, en aquest cas un factor de sostenibilitat que entra a partir del 2019 en la llei que està ara vigent.
Comentava, sí, perdó, Santiago.
Jo sí que volia explicar una qüestió. Això s'ha greujat molt en els últims 10 anys, del 2008, 2007, fins ara, perquè l'eixida de la crisi en Espanya s'ha fet utilitzant allò clàssic en economia que es diu una devaluació interior. És a dir, els salaris s'han pressionat fortament de la baixa. Com que fins ara els salaris anaven pujant seguint a la inflació, una inflació alta, i per tant els salaris també anaven pujant, es podien pagar les pensions. Però ara això no passa, això és difícil que passi. Una cosa que sí que pot solventar les pensions és molt senzilla, és a nosaltres els pensionistes, per això t'he dit al principi de tot, que jo soc jubilat, mos pugen el 0,20 a l'any. Mentre la inflació, este any es calcula que arribarà ja a l'1,8. És a dir, cada vegada més anirem perdent poder adquisitiu. I aquest poder adquisitiu que perdrem, el perdrem sobretot els jubilats. I com els jubilats som gent pacífica, fins que no traiem el gallato i el fem rodar pel llom, no? Pues aniran fotent-nos durant molt de temps. Ahir mateix venia un informe del Fons Monetari Internacional, el vaig veure publicat al Mundo, perquè jo llis de tot, des del Mundo fins a VilaWeb, que dia que en els propers 15 anys els jubilats de tota Europa Occidental perdrem aproximadament un 30% de la nostra capacitat adquisitiva. És a dir, cobrar les pensions les cobrarem, sí, però més baixetes. Més baixetes des del punt de vista, diguem, de la capacitat real de consum, clar.
També això és el que es comenta, no? Quan es parlava també de la congelació del salari dels funcionaris, clar, si no es dona, al final no es genera tanta economia i sí que també pot anar en contra la pròpia evolució, no?, del país, perquè si tenen més no vol dir que els jubilats hagin de salvar, no?, o els pensionistes la economia nacional, però que també podrien ajudar, no?, amb un major poder.
Perquè, a més, molts jubilats en l'època més dura de la crisi, que ara estem poc a poc superant, no?, han portat al llom a part de la seva família, no? És a dir, venia el neter, havia de comprar-se roba perquè canviava la temporada i qui ho pagava? L'abuelo, i si l'abuelo i l'abuela, els dos cobraven pensions, pues molt millor, no? Però això no és la solució, no? Ja dic, solucions hi ha moltes, però ja en parlarem.
La possibilitat d'un sistema mixt, com hi ha en altres punts d'Europa, seria mixt de que ho va fent-se, no? Com comentava Santiago, que ara n'hi ha campanyes per a que cadascú tire i se faci un pla propi, no? Personal. Serà aquesta l'opció, una miqueta l'estadi, una miqueta el que hagis estalviat tu pel teu compte?
Bueno, és una de les solucions. El que passa és que ninguna de les solucions diguem és òptima del tot. Sí que n'hi ha sistemes que són mixt, bueno, n'hi ha sistemes que són purament privats, que van tindre un cert èxit en un moment determinat, però que en esta darrera crisi financera han vist que s'han perdut, moltes persones han perdut el dret a la pensió precisament perquè han quebrat les companyies que portaven aquest tipus d'assegurança, no?, de la pensió. En Espanya el que tenim és un sistema de reparto, que se diu, no? És dir, que és que cotitzem ara, contribuïm a pagar les pensions des que estan jubilats ara. Per tant, és dir, més enllà de que se, per calcular-nos la nostra pensió futura, se tinga en compte el que estem cotitzant i s'està pagant en les cotitzacions nostres en l'actualitat, els diners no se guarden, diguem, per a pagar-nos a nosaltres la pensió, sinó que se destinen a pagar les pensions actuals. Sí que s'està mirant com introduir sistemes que tinguin una certa capitalització. De fet, fa poquet en Espanya el que se va introduir és allargar de 15 a 25 anys diguem, el càlcul de la pensió, encara que no és el fet d'allargar el període no és un sistema propi de capitalització perquè no es guarda els diners. En alguns països n'hi ha sistemes mixt, en el que s'assegura una part mínima de garantia de la pensió i la resta el futur pensionista pot decidir si la porta al sistema públic o la porta a un pla de pensions privat, no? I aquesta part tindria una part de seria com una part de capitalització que tindria que veure en el que tu, diguem, aportes a aquest plan, que pot ser voluntari a partir d'una quantia determinada. Però bueno, és una solució, no és l'única solució.
Però solucions no anem a parlar ni de més, perquè sí. Suposo que ho abordareu aquesta vesprada, sí. Però solucions hi haurien, no? Perquè també ara es parla de Camp Nou, del Pacto de Toledo, que està ahí una miqueta encallat, no? Que...
Sí, i moltes solucions no tenen que veure sols en el sistema de pensions, sinó que tenen que veure en l'economia en general. És dir, clar, si tu no crees ocupació, és molt difícil que n'hi hagi suficient persones cotitzant per a pagar les pensions, sobretot en un sistema de reparto. Si aquesta economia no creix el suficient, les bases de cotització tampoc van a créixer i, per tant, és dir, els pensionistes que estan entrant ara al sistema contributiu cobraran més que els que estan entrant al mercat laboral, que era el que se referia abans Santiago. I per tant, és dir, moltes de les solucions que cap enfrontar no tenen que veure pròpiament en el sistema de pensions, sinó que tenen que veure en la pròpia solució del sistema econòmic espanyol i de dissenyar un sistema a mig i llarg termini que permetisca que n'hi hagi nivells d'ocupació acceptables. No se pot estar en els nivells d'atur que tenim actualment, és insostenible ja no sols pel sistema de pensions, sinó també pel el sistema de benestar en general, per la sanitat, per l'educació. Clar, si tenim un 1% de població que no contribuís, llavors és molt difícil mantindre el sistema i els serveis. Per tant, és dir, part de les solucions no sols tenen que veure en el propi sistema de pensions, sinó també en fer un model econòmic a medi i llarg termini que ens permetisca créixer i, a més, redistribuir la renda suficientment, és dir, perquè n'hi hagi un equilibri.
Jo volia tornar sobre el tema dels plans de pensions privats. No sé si sap l'audiència com funciona això, però això és bastant senzill. Tu imagina't un caixó que tinga un forat d'entrada i un forat de sortida. És a dir, en aquest moment hi ha gent que estem, jo mateix, fico el meu exemple, rescatant el pla de pensions que durant anys hem posat quan érem actius, no? I n'hi ha unes altres persones que estan aportant diners a aquests plans de pensions i que normalment, clar, sempre són més joves que nosaltres, no? Però com que els salaris dels joves són tan baixets, no poden aportar pràcticament res, o poden aportar molt poquet. I hi ha un tercer factor que és ixe depòsit, ixe caixó que tu tens, posem per cas el plan X de BBVA, per posar, cuidao, no cobre jo així comissions de tal. Com ho gestionen els gestors d'ixe caixó sencer, no? Què és el que està passant ara? Que aquells que estem rescatant pensions i que cada vegada ens veurem obligats a rescatar més d'aquest pla de pensions perquè la nostra pensió disminuirà el seu poder adquisitiu, és més gran que aquells que estan, aportant al caixó. No sé si m'explique. Per tant, si tu ara parles amb els especialistes, no t'aconsellaran que entres en un pla de pensions privat perquè no està clar que a mitjà termini, més enllà de 5 anys, això siga molt favorable. De fet, el govern, ara fa no sé si un parell de mesos o 3, va obligar als bancs a que la comissió màxima que els bancs cobraven per la gestió dels plans de pensions baixara de l'1,5 a l'1,25. Per què? Perquè es trobaven en què estava passant això que te dic, que el caixó cada vegada se feia més petitet. No sé si m'explica, no?
Perquè el que eixia no és el que entra, no es correspon.
Clar, clar.
Així que ja, per últim, tot i que suposem que aquesta vespada donaríeu, però per a una persona que estigui començant, no, en el món laboral, 25, 30, 20, 25, per ahí, què li recomaneu de cara a les pensions? Què podríem fer? Esperar a veure com va? Començar un pla de pensions, tot i que Santiago diu que igual no és el millor moment? O dir, mira, me'n vaig a un altre país d'Europa que igualment anirà millor?
Bueno, jo crec que el problema que té una persona que entra al mercat laboral ara és tindre la renda suficient per a mantenir
el dia a dia.
El dia a dia.
Que no és poca cosa.
Plantejar-se un pla de pensions és molt més complicat, tal com està l'economia. Jo crec que el primer, el que s'ha de fer és resoldre, diguem, la situació econòmica, tant en nivell d'ocupació, d'atur, en frau fiscal, frau de seguretat social, en tasses de creixement que ens permetisca també fer una redistribució de la renda adequada, i després este que entrarà ja es plantejarà si tot va bé, què és el que fa.
Ja mirarà ja el plaç, no? Però esperarà que mire el que té demà, no? Que ja és prou. Santiago, no sé si alguna recomanació última.
No, recomanacions d'aquest tipus no. Sí que dir que esta vespre jo portaré, diguem, un element distint i molt controvertit, que és si els col·lectius d'immigrants, jo parlaré dels 6 col·lectius més importants d'immigrants que hi ha en Espanya, poden servir per a fer sostenible el sistema de pensions o no. D'això, jo crec que és un tema interessant, d'això en parlarem esta vesprà, i només anotar una cosa, és a dir, no és igual els pensionistes que tenim ací d'origen britànic, que el que fan és tindre la seva pensioneta pagar per el Banc d'Anglaterra i estan ahí en Dènia o en Xàbia o on siga, prenent el sol ben a gust. No és el mateix això que el col·lectiu de romanesos o de marroquins o de xinesos o d'italians. És evident que hi ha moltes casuístiques diferents.
Doncs aquesta és la recomanació, que aquest tema i altres els puguen conèixer més aquesta vespre en profunditat. A partir de les 7 estareu a la UNED, hacia Vila-real.
Exacte.
Un tema molt interessant, tant de present com de futur. I sí que, Bartolomé, Santiago, moltes gràcies per fer-nos aquestes pincellades i esperem que pugueu ajudar i resoldre molts dubtes aquesta vesprada.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies per l'invitació.
Un plaer. Nosaltres fem la darrera de les pauses. Ens acomiadem.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino, hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos? Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente, cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
Dos i quatre temps ja per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens retrobem demà amb protagonistes a partir de les 12:05, però també aquesta vesprada a partir de les 5:30, plenari extraordinari a l'Ajuntament de Vila-real. Es podran escoltar ací a la 92.2. Adeu.